Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Laura Polo Dalfo. Esquerra Republicana ha defensat avui les seves esmenes al delicte de malversació. Els republicans han assegurat que aquestes permetran que el seu president Oriol Junqueras quedés fora de lliure de condena, en aquest cas si s'aprovessin. El que ha proposat Esquerra és rebaixar les penes del delicte perquè no hi hagi, quan no hi hagi enriquiment propi o de tercers, tal com hi havia abans de la reforma del PP l'any 2015. El PSOE ha assegurat que analitzarà l'esmena d'Esquerra per aquest delicte, però ha promès que en cap cas s'aprovarà una reforma que beneficiï als condemnats per corrupció. Són declaracions del portaveu dels socialistes al Congrés dels Diputats, Patxi López.
Se las revisaremos cuando las conozcamos, cuando las tengamos encima, pero vuelvo a repetir, no vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del uso indebido de los fondos públicos.
Per altra banda, el PSOE i Podem han presentat diferents esmenes conjuntes. Els socis de govern han pactat retocar la reformulació del delicte de desordres públics que substitueix la sedició per protegir els moviments socials pacífics. El portaveu de Podem al Congrés, Jaume Asens, ha explicat que l'acord suposa un retoc perquè l'article no es pugui utilitzar per perseguir accions de protesta pacífiques.
Aún es un artículo que puede sufrir algún retoque técnico de última hora para evitar que ese delito pueda ser una excusa para perseguir acciones de protesta como las que ha protagonizado la PA u otros colectivos de vivienda en relación a locales bancarios.
A la pràctica, eliminen del text que es pugui atribuir el delicte als qui de manera pacífica ocupin despatxos, oficines o locals. En canvi, mantenen que es puguin considerar desordres públics agreujats amb fins a 3 anys de presó casos en què s'ocupin locals o vies amb intimidació, deixant àmplia interpretació als jutges. PSOE i Podem també han proposat un nou delicte d'enriquiment il·lícit que penarà amb fins a 3 anys de presó els càrrecs públics que no puguin justificar un enriquiment personal superior a 250.000 euros. Canviem de tema. El Departament d'Igualtat i Feminismes ha posat en marxa un pla d'assessorament i acompanyament jurídic a les persones i entitats defensores dels drets humans davant l'augment d'atacs i amenaces que han rebut per part de l'extrema dreta. La consellera Tània Verge ha anunciat que el programa es posarà en marxa després que més d'un 60% d'organitzacions catalanes manifestessin haver rebut algun tipus d'agressió, la majoria en àmbit digital.
Sigui una campanya de difamació, insults, amenaces, interposició de querelles, que són litigis abusius, que tenen com a finalitat silenciar o autodisciplinar. Són querelles que estem veient promogudes per aquests grups antidrets contra periodistes, contra activistes i també contra entitats defensores de drets humans.
El pla preveu assessorament jurídic gratuït, cobrir el cost de les intervencions quirúrgiques en cas d'agressions físiques per delicte d'odi i també la gestió de les denúncies. Més coses, avui ha començat el judici per l'assassinat de Janet Jumillas. La fiscalia demana 19 anys de presó per l'home que va assassinar-la i va enterrar el cos en un solar a Cornellà, que es va trobar 2 mesos després de la desaparició de la víctima. L'acusat va ser detingut al maig del 2019 i es troba en presó provisional des d'aleshores. S'enfronta a una pena màxima de 25 anys. I en els esports arrenca aquesta hora el primer partit dels quarts de final del Mundial de Qatar, Croàcia contra Brasil. L'anirem seguint. I a les 8 del vespre, l'Argentina de Leo Messi juga contra els Països Baixos per aconseguir una plaça a la semifinal. Demà dissabte, torn del Marroc, que va eliminar la selecció espanyola, i jugarà contra Portugal, que al seu torn va golejar Suïssa. També dissabte, però al vespre, duel entre Anglaterra i França. I Gavi, Pedri, Jordi Alba i Sergio Busquets han fet pinya amb Luis Enrique en el seu adeu com a seleccionador espanyol. Els internacionals blaugranes li han dedicat afectuosos missatges de comiat i agraïment a les xarxes socials. I és que la Federació Espanyola de Futbol ha decidit aquest dijous no renovar el contracte a l'Astúria després de la derrota contra el Marroc en els vuitens del Mundial. El seu substitut serà Luis de la Fuente, actual tècnic de l'equip sub-21. I en bàsquet avui juga el Barça contra el Lyon Bielorban en la vuitena jornada de l'Eurolliga, un partit en què Mirotic torna al Palau després de 5 mesos de baixa i una derrota contra l'Obradoiro dissabte passat. Un partit que en principi ha de ser fàcil per la superioritat dels blaugranes per sobre els francesos en la classificació. Són tercers contra 17ens. I aquest dijous però hi ha hagut sorpresa, ja que el Real Madrid ha caigut contra el Mónaco després de la pròrroga 94-95, i també en el femení, perquè l'únic Girona ha perdut contra el Miskolc 58-64. Ha estat un mal partit per les gironines, que les hongareses han sabut aprofitar malgrat només comptar amb una victòria en tota l'Eurolliga. La primera meitat ha estat competida, però el tercer quart ha estat letal per les catalanes, que sumen la seva segona derrota. Això és tot per ara. Tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bussòs Tera Val d'Aran, 106.0.
Que avui és festiu, però equip calm i escolta aquest especial dels millors moments de la caravana. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes al periodista i excorresponsal de TV3 a Moscou, Manel Elias, Núria.
Molts el coneixem per la cobertura informativa que ha fet de la guerra entre Rússia i Ucraïna durant els últims mesos. Tot i això, la trajectòria i el vincle de Manel Elias amb el poble rus ve de lluny. Considerat com el primer corresponsal de TV3 a Moscou, el 2015 va marxar cap allà, una etapa professional que el va portar a viure fins a 7 anys a la capital russa. El 2021 tenia clar que volia tornar a Catalunya amb la idea de quedar-s'hi definitivament, però la guerra el va obligar a tornar-hi en diverses ocasions. I si bé ara fa un any ens presentava el seu llibre Rússia, l'escenari més gran del món, ara torna amb un nou llibre sota les mans, L'última victòria de la URSS. Un llibre amb històries de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona del 92. És per això que per conèixer tots els detalls sobre aquest nou llibre, però també per analitzar com han estat aquests mesos cobrint minut a minut la tragèdia, avui puja a la caravana Manel Elias.
Gràcies, Núria. Fins ara. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Manel, ara ens endinsarem en aquest nou llibre, L'última victòria de l'URSS, però abans sí que m'agradaria parlar de la teva experiència com a corresponsal a Moscou, perquè, clar, has viscut 7 anys a la capital russa i ara fa un any que vas decidir tornar aquí a casa i tots els plans es van girar perquè va esclatar la guerra de Rússia amb Ucraïna. Com ha canviat el poble rus des de la primera vegada que hi vas anar?
Home, déu-n'hi-do. És a dir, han hagut d'assumir una sèrie de coses, no? Al principi ningú s'esperava aquesta guerra, malgrat que els Estats Units advertien feia un parell de mesos que les intencions de Putin eren aquestes, però jo crec que ningú s'ho acabava de creure, tampoc a dintre de Rússia ni a Ucraïna, i un cop comença la guerra molts ciutadans van quedar en xoc, realment no se'n sabien avenir. Després, jo crec que han entrat diversos mecanismes en funcionament. Un és el de la propaganda, que és intentar convèncer que aquesta guerra era necessària, i la manera de convèncer-los amb molta propaganda és dir que si Putin no hagués fet ell el pas d'atacar, haurien estat atacats, és a dir, que calia fer-ho, i hi ha gent que això, aquest discurs el compra, hi ha una part de la ciutadania que sí, i una altra part que els que poden marxen del país, i els que no poden, com que tampoc es pot protestar ni tampoc es respecten gaire les, o gens, les llibertats, doncs intentar tirar endavant amb la teva vida sense seguir gaire ni el que passa, perquè és molt difícil d'assumir, no?
Sempre es diu, Manel, que en una guerra el primer que cau, la primera víctima és la informació.
Sí, 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 no sé si la primera, però una víctima claríssima, sí, sí.
T'ha costat informar des d'allà?
Sí, és difícil informar, però també és veritat que Rússia ja era un país on no hi havia llibertat d'informació. El que passa que quan comença la guerra, les poques escletxes que hi havia eren molt petites, però n'hi havia per trobar informació una mica independent, etc. Aquestes van quedar tancades. I ara l'únic que des de Rússia, per als russos, es posa a disposició de la ciutadania és propaganda, res més. No hi ha informació. No es pot parlar ni de periodisme, el que es fa a Rússia ara, en el 99% dels casos. En el cas nostre, el de periodistes que intentem informar pels nostres públics però que estan a un altre país, és veritat que no ens hi juguem tant la vida com s'hi juguen ells, i el que passa és que...
Teniu certa comoditat? Certa llibertat?
Més que res que acabes tu calibrant fins a quin punt puc fer la meva feina o no, i jo en el meu cas no crec que corri perill, en el sentit que si publico no sé què o si explico no sé què que em vinguin a fer alguna cosa molt lletja. De moment no crec que estiguem aquí, però sí que és veritat que és difícil moure's per allà, entrar a determinades zones, fins al punt que, per exemple, aquesta última cobertura que he fet, segurament he estat l'últim corresponsal, l'únic, d'una televisió occidental que ha estat al Donbass des del principi de l'anunci de l'annexió dels quatre territoris fins que Putin la segella amb la seva firma, no? I això és perquè és molt difícil entrar i fer la teva feina allà.
Amb una de les teves cròniques, suposo que és molt difícil d'oblidar, vam veure fins i tot com passaven soldats estaves enmig d'una pluja de trets. Has passat por, Manel?
Sí. Quan passes per diversos estadis, de vegades més que la por reaccionar a veure què faig jo per protegir-me, o sí, però sí, hem estat en situacions crítiques que t'arribes a pensar que et pots morir en aquell moment, sí.
Ara que ja estàs aquí, suposo que tu pots mirar una mica més en perspectiva, eh? I això t'ajuda a saber ben bé què ha passat?
No, la veritat és que no. La veritat és que és una guerra bastant incomprensible per mi. I per molt que intenti donar-hi voltes, només puc arribar a la conclusió, potser errònia, per tant, no. Simplement la meva opinió o la conclusió que jo arribo és que estem davant d'un somni de grandesa, no sé ben bé de quin tipus, de Vladimir Putin. No em sé imaginar cap altra explicació.
Suposo que per un corresponsal, no només a Moscou, ara ens ho explicaves, has estat a la zona del Donbass, en plena zona de guerra, ha de ser purament vocacional el fet d'anar allà.
Sí, però jo en el meu cas no, eh? És a dir... El normal és que siguin periodistes de molta raça els que acaben informant des d'aquests llocs, etc. Però no és el meu cas. Jo, simplement, el que m'ha passat a mi és que jo era corresponsal d'una zona, cobria aquella zona, i en aquella zona hi ha hagut guerra, i hi he hagut d'anar entrant. I mica en mica anar-ne aprenent, etc. I he intentat treballar igualment de la meva manera, de la manera com tractaria qualsevol altra notícia. Però jo no era d'aquests que, per exemple, que m'imaginava ja quan estudiava que cobriria conflictes o... No, ha sigut ben bé que m'hi he vist abocat, perquè a la zona on estava informant jo hi ha hagut alguns conflictes com aquest o el de Síria, per exemple.
T'ho pregunto diferent, Manel. Vas dubtar d'anar-hi o no?
No, això no. No, això cap dubte, perquè des del moment que tu estàs a prop d'una notícia i com més gran, més a prop hi has de ser, aleshores això sí que no em genera masses preguntes. El que passa que sí que és veritat que jo ja no hi vull tornar, no hi vull tornar gaire més, perquè em conec i sé com treballo i al final em passarà alguna cosa.
Hi tornaràs?
Espero que no, però això no ho sé mai. Vaig tornar fa un any i la idea era que ja estava. Va començar tot això i he hagut d'anar tornant. Ara és veritat que ja tinc un substitut allà, és a dir, que en principi la zona està coberta i ara ja li correspon a ell, al Noel, anar fent el seu recorregut, no? Espero no haver-hi de tornar. El que passa és que si hi he de tornar sé com treballo i sé què comporta i per això crec que és perillós, sí.
Quan ets allà, pateixes més pels d'aquí que tu que estàs allà?
Sí, i és que objectivament pateixen més ells que tu, perquè tu el teu patiment el tens calculat i ja saps quin és, i que passa per diverses fases, no? Pot ser un patiment físic, si no pots menjar, si no pots no sé què, o si fa molt fred, o pot ser un patiment per això, per si em passarà alguna cosa, si em mataran, si em feriran, o alguna cosa d'aquestes. Pot ser un patiment pel que veus, pel que li passa a la gent al teu voltant, com pateixen ells, o pel que t'expliquen, etc. Hi ha diversos patiments, però cap és comparable al de la gent que t'estima i es queda aquí, perquè tu aquests patiments, si els sumo, en una cobertura, per exemple, ara he estat un mes allà, acumulats potser serien 2 o 3 dies, no? Que es fan eterns, però són 2 o 3 dies. En canvi, per la gent que es queda aquí, ells es pensen que cada minut estàs en aquest patiment extrem. Aleshores, i sense informació i sense saber on ets, per ells és molt, molt dur. I és una de les raons que em fa també pensar que no hi vull tornar gaire, perquè em sento un punt egoista, fins i tot, quan estic allà. Perquè tu és per entregar un reportatge, però el patiment que generes també al teu voltant és important. Però és la nostra feina, també, i, per exemple, la meva companya ho entén perfectament.
Jo crec que hi ha poques preguntes més odioses que fer-li de periodista a periodista treure la bola de vidre a Manel Elias i dir com creus que acabarà tot plegat? Però clar, és que n'ets un expert de Rússia. Com creus que evolucionarà en curt temps o a curt plaç la guerra de Rússia contra Ucraïna?
Sí, és molt difícil dir com acabarà. El que sí que podem intuir és que això serà llarg, perquè fins i tot quan ja hi ha converses de pau obertes, les guerres s'allarguen moltíssim. I fins i tot el que es firma no es respecta, etc. I ara no tenim ni converses de pau obertes. És a dir, ara cada part creu que pot guanyar la guerra. I això vol dir que la guerra s'allargarà.
Sí, com sigui, el poble rus sí que l'hem pogut veure, que ha començat a protestar, ha començat a sortir al carrer, malgrat intimidacions del govern rus, no?
Sí, o sigui, hi ha gent que ho segueix intentant, però són encara protestes molt minoritàries, si tenim en compte l'extensió i la població de Rússia. Són 145 milions d'habitants. Aquí a Barcelona estem acostumats a manifestacions de milers i milers de persones, i això a Moscou fa anys que no es veu una manifestació de més de 100.000 persones, no? Sí que les hem vist, per exemple, a Bielorússia fa 2 estius i van acabar malament, en el sentit que semblava una revolta genuïna, que havien fins i tot desbordat les autoritats, però al final la repressió, i per cert, amb l'ajuda del govern de Putin, va acabar guanyant, no? I ara el que tenim és més gent marxant de Rússia que no pas protestant.
Jo crec, Manel, que s'ha preguntat molt com es podia ajudar el poble ucraïnès quan ho necessitava, acollint-lo a casa nostra, als diferents països de la Unió Europea, sigui com fos, però s'ha preguntat poc com es pot ajudar el poble rus, no?
Sí.
Tu creus que nosaltres tenim la visió occidental d'unir poble rus amb Putin? Creus que pensem que és el mateix?
Sí, perquè costa molt, des de la nostra mentalitat, costa molt d'entendre la realitat russa, costa moltíssim. I això, els russos que es juguen la vida només pel pensament, pel que pensen, el genera molta frustració. Perquè la pregunta, i per què no protesteu, o per què no... A ells els sona absurda. És com si et dic, et puc fotre un tiro aquí mateix, al cap, i tu em diràs que no, no? Doncs és com si et preguntessin una cosa així. És veritat que jo, per exemple, estic decebut amb la capa que té poder a Rússia. La capa que té poder a Rússia hagués pogut protestar més, perquè ells s'hi juguen menys. Tenen més o menys la part alimentícia aquesta resolta, i és veritat que d'una a una es poden anar eliminant, però no m'imagino que si hi hagués ara 300 persones, només 300, amb molt poder a Rússia, que protestessin, que desapareguessin, que les trobessin demà mortes a les 300. Això no, no m'ho puc imaginar. Però el poble senzill, el poble rus, sí que hi ha una part d'incomprensió i jo crec que també són víctimes. Primera, hi ha les víctimes de la propaganda, és a dir, molts dels que en teoria donen suport a Vladimir Putin en realitat no estan donant suport a Vladimir Putin. Estan donant suport al que creuen que és i que fa Vladimir Putin, que són dues coses diferents, perquè no s'explica la veritat. Aleshores, com que no t'expliquen la veritat, tu dones suport a una idea. És una situació diferent, no?
A la teva veritat, no?
Exacte, a la que els hi expliquen. És a dir, si... aquí diuen com... hi ha molts russos que donen suport a la guerra, si ni tan sols ni diuen guerra. Si es pensen que no és una guerra, fins fa quatre dies, fins que no s'ha hagut de mobilitzar, se'n parlava d'una manera tan estranya que no es creien ni tan sols que fos una guerra, no?
Tu estàs a favor de dir-li guerra, ja? Ho dic perquè l'altre dia en parlàvem, no recordo amb qui, em deia no guerra, no conflicte armat, perquè no s'ha declarat la guerra.
No, és una guerra. Que la declaris o no, és una altra cosa. Jo crec que sí que és una guerra. Hi ha dos bàndols, es disparen, es mor gent, és una guerra. I això per una banda, i després que els russos que sí que estan en contra, és a dir, els que no els han enganyat i estan en contra del que està passant, tenen molt poc marge a fer i són víctimes també. Els que han hagut de marxar, per exemple, és marxar deixant-ho tot enrere, això no és mai fàcil. Però és que, a més, es troben que l'etiqueta de rus ja no és gaire agradable de portar, no? I jo sí, jo crec que hauríem de ser més comprensius en això, ajudar-los més, i sobretot a nivell governamental ja, a nivell de Unió Europea, dels presidents d'Occident, començar a planificar què es farà si després de Putin hi ha una Rússia més democràtica. Perquè ja tenim l'exemple de què va passar quan va caure l'URSS i no es va fer bé. Aleshores, si haurà d'estar d'una altra manera quan, després de Putin, si neix alguna cosa més bonica allà, si haurà d'estar d'una altra manera. No es pot només tenir eslògans contra Rússia i no tenir preparat això, no? Dit això, és veritat que és normal també que la major part de l'ajuda i dels esforços es concentrin amb els ucraïnesos, que són les primeres víctimes, que és també veritat que això serà llarg i, per tant, la primera onada d'ajuda és sempre la més fàcil i s'haurà de veure els ucraïnesos que, per exemple, decideixin quedar-se aquí, molt aviat, això ja està passant, no en tindran prou només amb un sostre, voldran treballar i treballar d'alguna cosa més o menys relacionada amb el que estaven fent, etc. Però també, de la mateixa manera que hi ha gent que s'exilia per motius polítics, la majoria dels russos que estan marxant és precisament per això, perquè les seves idees a dintre Rússia ja no són acceptades. Si les expressessin, patirien conseqüències molt i molt greus. Per tant, això també ho hem de tenir en compte.
De seguida entrem en el darrer llibre que has escrit, L'última victòria de l'URSS, però estàs explicant coses molt, molt interessants. Ara ens deies, per exemple, els russos que estan marxant i que poc també ens en recordem d'ells, no? Creus que, d'alguna manera, tota aquesta població russa que ha marxat massivament quan se l'ha criat a files, tots aquests reservistes, això ha despertat en el poble rus aquesta crítica cap al govern que no s'atrevia a fer?
Sí, una mica sí, és a dir, se'ls ha obert els ulls, no? El que passa és que, tot i així, ara estan en una situació extrema, no? Si a tu et criden a files, és, primera, vaig a lluitar en un lloc que em poden matar, i segona, jo vull fer-ho o no? És a dir, jo vull matar algú per unes idees que jo no crec, etcètera, etcètera. És la combinació d'aquests dos factors, no? La situació és tan extrema que et porta a la decisió de marxar o d'amagar-te a casa o de preferir fins i tot la presó abans que això, no? Jo, per exemple, preferiria la presó que no anar lluitant contra algú que jo crec que no té cap culpa, no? Però clar, d'aquí... protestar només per idees polítiques, hi ha un tros, no? I això és el que ha passat a Rússia amb tants anys de no respectar les llibertats ni els drets de les persones, etc. I és que molts russos s'han anat desconnectant de la realitat, ni els ha deixat d'interessar la política perquè veien que era un joc, etc. I ara és una mica no saben ni tan sols com reaccionar, no saben ni què fer, perquè no hi ha els mecanismes activats del que és la societat civil mínimament organitzada. No existeix a Rússia. Existeix amb causes molt concretes, ONGs que treballen molt bé, però en general la gent no creu que tingui la possibilitat de sortir i dir simplement el que penso al carrer.
L'última victòria de l'URSS. Històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres, el darrer llibre de Manel Elias. Per què l'última victòria de l'URSS?
Jo crec que a Barcelona 92, en aquesta ciutat, hi ha l'última victòria de l'URSS. I crec que es produeix precisament als Jocs Olímpics de Barcelona per una sèrie de circumstàncies, no? I és que el 92 arriben aquí una sèrie d'esportistes que pocs mesos abans, el desembre del 91, els desapareix el país. És a dir, la URSS s'enfonsa de manera precipitada i es troben que al cap de pocs mesos han d'anar a competir a Barcelona i ho fan sense ja ni la bandera de l'URSS, ni l'himne de l'URSS, ni res, no? Venen amb una bandera amb les anelles olímpiques i agrupats sota el nom d'equip unificat. Malgrat això, malgrat aquestes circumstàncies tan difícils i específiques amb les que arriben a Barcelona, i malgrat que a Barcelona tothom parlava molt de l'equip dels Estats Units, amb Michael Jordan, Carl Lewis, Magic Johnson, tots aquests grans noms, el medaller, el primer classificat a molta distància, és aquest equip unificat. I se'n va acudir, ara que fa 30 anys d'aquells jocs, d'anar a buscar les persones d'aquest equip unificat que van guanyar l'or aquí, no? I tots creuen que el van guanyar per la inèrcia que els va donar el sistema soviètic. És a dir, ells creuen que és el sistema soviètic esportiu el que els acaba convertint en campions. I a mi tot això em va interessar molt perquè en realitat no és parlar d'esport, sinó és parlar de la vida. Clar, de la vida i d'un sistema.
Si em permets, què ho fa que un tio que ens explica la geopolítica de Rússia i tot el que està passant digui, no, si és que l'esport també és geopolítica.
Clar, perquè al final a mi m'interessen les històries que a partir de casos particulars, concrets, i que siguin interessants, t'acaben explicant molt més que aquell cas particular, no? I de la mateixa manera que en el primer llibre podia parlar dels meus veïns d'escala o d'una àvia que sortia a patinar sobre gel, aquí he fet el mateix però a través dels esportistes. I a través d'ells es pot explicar molt bé la caiguda de l'URSS, la transició del comunisme al capitalisme, totes aquestes coses, però a través de situacions curioses del món de l'esport que crec que fan més entretinguda la lectura, però al final estàs aprenent sobre tot això, no? Un model de vida que és fascinant, a vegades aterrador també, que és el de l'URSS i fins a la Rússia de Vladimir Putin, fins avui.
Què té de URSS Vladimir Putin?
Els somnis de grandesa, les ganes de competir amb els altres, especialment amb els Estats Units, però en canvi sense la ideologia de l'URSS. Perquè l'URSS encara té moltes idees magnètiques que ens poden agradar molt, no? El poder, és a dir, els proletaris al poder, els treballadors a dalt de tot, etc. Jornades de feina més raonables que les que hi havia, una sèrie de coses que, malgrat que després potser no van ser veritat, però, com a mínim, les idees podien atraure i van atraure, encara atreuen, a tot el món. O, com a mínim, a parts petites de tot el món. En canvi, les idees de Vladimir Putin es fan molt més difícils que sonin boniques. Però, en canvi, aquest competir en diverses esferes amb el món occidental sí que hi és molt, molt present. Tant en el món de l'esport, ell ho ha intentat emular el sistema soviètic i de moment no se n'ha sortit. També quan, per exemple, s'afanyen a correcuita a provar la primera vacuna contra la Covid, això també és intentar competir en la ciència, o quan intenten encara ara seguir sent forts en el món de l'espai, etc. Tot això intenta copiar-ho també Vladimir Putin, que és una persona, per altra banda, que s'ha criat amb el sistema soviètic. I, per tant, el recull.
Jo crec, Manel, que quan parlem de l'URSS parlem sobretot d'una paraula que és aquesta, competició. La carrera espacial, la guerra freda, la competició científica, l'esport, en el qual ens parles en aquest llibre. Per què la necessitat de l'URSS o de Rússia de voler ser els millors?
És una necessitat que la tenen molts països. Normalment els dirigents dels països et volen dir que el que estan fent ells per al seu país, per al seu poble, per als seus ciutadans, els acabarà convertint en punters, no? I d'aquí comencen sempre les comparacions. O és que hi ha un sistema educatiu que dona millors resultats, o... El curiós de l'esport, en el cas de la Unió Soviètica, és que al principi una de les primeres decisions que es prenen és precisament que no participarem en els Jocs Olímpics, perquè això és una cosa burgesa. És a dir, per tenir temps per arribar a jugar bé, avui seria golf, en aquell moment potser el tennis, etc., has de ser ric, t'ho has de poder permetre. En canvi, els treballadors no s'ho poden permetre, han d'anar a treballar, van cansats. Aleshores, els Jocs Olímpics per a qui són? Per a la burgesia. Això és el que es venia a explicar a l'URSS. Per tant, nosaltres no hi participarem. El nostre model d'esportiu serà un altre. Intentarem que a cada fàbrica, a cada lloc de treball, es pugui fer esport. Per què ens interessa que la gent estigui forta i sana? Per una banda, i això neix amb Lenin i es continua amb Stalin, per una banda perquè com millor et trobis, millor treballaràs, homes i dones sans, més forts, mouran millor els pesos que s'hagin de moure en una feina, emmalaltiran menys, psicològicament estan també més contents, etc. I per altra banda, si mai tenim una guerra i hem de competir, ja els tindrem preparats físicament. Aquesta és la idea de l'esport soviètic, que es fa transversal. Això es va aplicant a cada poble, a cada fàbrica, a cada institució educativa. El que passa és que, com que hi ha també aquesta competició, que es veu molt clar amb la Guerra Freda, ja Stalin, hi ha un moment que veu que potser si anéssim als Jocs Olímpics els guanyaríem. I aquí és com comencen a competir. Però la primera aparició de l'URSS als Jocs Olímpics és ja l'any 52. I a partir d'aquí comença la seva competició. I en els següents, ja del 56, ja és el millor equip. Però és que, a més, l'URSS aconsegueix una cosa que no aconsegueixen la resta de països. I és que comença a dominar molt ràpidament tant els Jocs d'hivern com els d'estiu. Normalment els Estats Units dominaven els d'estiu i hi havia altres països que dominaven els d'hivern, no? La URSS aconsegueix les dues coses. Aleshores, aquí la idea és dir que l'home comunista acaba sent el millor preparat del planeta.
Ara ens deies, aconsegueix ser el millor equip, però, esclar, a costa d'una elit que li costa horrors i a base d'uns entrenaments brutals, no?
Sí, s'ajunta. Per una banda, el resultat, és a dir, tu et preparen per ser el primer, ni el segon ni el tercer. He fet moltes entrevistes que em deien no, que els següents Jocs Olímpics em van anar molt malament, i allò, tu t'imagines, va quedar, no sé, eliminat, i és la plata. O sigui, el segon lloc ja ens va anar molt malament, no? O sigui, et preparaven per ser realment el primer, però... I per ser el primer, el que calgui, és a dir, concentracions intensíssimes, gent molt jove que es passava 300 dies a l'any concentrat, sense anar a casa, etc, molt dur, però a la vegada també amb ciència al darrere. És a dir, els entrenadors es preparaven molt bé. Hi havia la part dels entrenaments que es treballava molt bé i es preparava molt bé, amb sistemes que explico al llibre, però que el resum és que sabien el que es feien. I després hi ha escàndols de dopatge, etc. Tot per guanyar.
Un llibre on hi trobem això, escàndols de dopatge, i on hi trobem un Vladimir Putin petit, també.
També, sí, sí. No? Ell era...
Fent esport, fent judo.
Un nen gamberro que ell diu que el sambo, que és un art marcial molt popular a Rússia, i el judo li salven la vida, en el sentit que s'encarrila, no? Considera que aquests entrenadors i alguna professora que va tenir l'acaben portant pel bon camí. segons ell, els resultats no ho sé, però és veritat que ell li agrada molt mostrar-se com un president fort, amb tot aquest el que implica allà ser fort i mascle, i això passa per estar també físicament preparat.
L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres. Manel Elias, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel.
Avui la caravana en rigorós digerit, un programa que avui recupera els seus millors moments. A Ràdio Estel, esclar.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Ens agrada sortir de la caravana, plantar la pantalla fora, posar el projector i fer aquest cinema a la fresca, si el temps ho permet, que de moment sembla que amenaça una mica de pluja. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda, hauríem de portar paraigües ja, eh?
Sí, amenaça plugeta, ja veurem les festes de la Mercè, exacte, de Santa Tecla, les festes majors del Prat, d'aquestes que n'hem parlat avui també, com van avançant. Avui ens portes un tipus de cinema... Ai, espera't. M'agrada molt com ho has pensat, això, perquè, clar, jo deia cinema romàntic. No, cinema romàntic.
Clar, és que...
Espera't.
I a més, cinema romàntic és com molt general, és a dir, sí, tothom sempre situa més pel·lícules de l'estil Cuando Harry Encontró a Sally, aquest tipus de coses, però...
Em deixes fer una cosa abans del pro?
Per favor.
Perquè parlarem del cinema romàntic que ens portes avui, Víctor, vale. Però jo deia, si vol fer algú, que no ho sé, jo deia, si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, perquè ara veurem que no és el normal per a Víctor Rodrigo, però si algú ens vol parlar de cinema romàntic normal, a més ho afegim a aquesta secció. 93 409 2771 o 93 409 2772 si voleu fer alguna recomanació per al cap de setmana sobre alguna pel·lícula romàntica. En Víctor, però avui ens portava cinema romàntic, però...
En un context molt concret, que és la guerra.
Que és la guerra, que n'estem parlant,
exacte, o sigui,
constantment als mitjans de comunicació.
Hauria estat molt fàcil fer el top 5 de millors pel·lícules, enfocar-ho més en bèl·lic, alguna cosa així, però sí, crec que estem tots una mica sobrecarregats ja d'això. Llavors, la intenció és agafar històries romàntiques en un context de guerra.
Trobar l'amor entre bales, eh?
Exacte. Uf. Un poc d'amor entre tipus en el tiempo del cólera. Llavors... sí que és veritat que el cinema ha explotat molt més la Segona Guerra Mundial, perquè això és així, la indústria li va funcionar molt.
Sí, senyor.
Llavors veurem uns quants exemples que estan enfocats aquí. Altres, que potser a la gent li sona molt o li recorda molt la pel·lícula, però no se'n recorda potser del context romàntic que tenia aquella.
Magnífica pel·lícula, ja saps que jo sempre les colo i faig cunyetes de pel·lícules que m'han agradat molt. En aquest cas, una sèrie, ara no m'està venint amb nom al cap, però sabràs de quina parlo si et dic que la van dirigir Steven Spielberg i Tom Hanks.
Sí.
Sobre la Segona Guerra Mundial.
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre.
Bueno, Brothers.
Que val molt la pena, si voleu entrar-hi, com ens deia el Víctor, en aquesta Segona Guerra Mundial. Avui, però, volem parlar d'amor en temps de guerra.
Exacte.
Per tant, ens portes la primera.
Què és? Pearl Harbor.
Alarma de despliegue ofensivo japonés.
Com m'agrada, ho reconec, quan els americans es posen així, 7 de diciembre.
Sí, i a més, aquest punt patriòtic, perquè la pel·lícula és Michael Bay, és a dir, havia explotat tot, i què és el moment on explota tot de la història militar dels Estats Units, on era Pearl Harbor. Haig de confessar que és un plaer culpable, és a dir, hi haurà molta gent que segurament dirà, home, doncs, millor, segurament hi ha altres millors. Sí, però en el context que parlem, de pel·lícules romàntiques en un context de guerra, crec que tots aquests ingredients pasteleros
sí.
Segurament la millor, entre cometes, perquè t'ho dona absolutament...
És pastelito, sí. Ho hem de reconèixer, és pastelito.
Allò que et fa una mica el que és el triangle amorós, sí. Ben Affleck, Kate Beckinsdale, Josh Harnett, els tres, els dos pilots... Sí. Tots aquests components, la banda sonora, etc., uh-huh. la fan una pel·lícula excel·lent per gaudir una estona d'aquesta barreja de gèneres.
Pearl Harbor, que val molt la pena. Li comentava abans al Víctor, no només per aquest triangle amorós i si us agraden, com dèiem, els pastelitos, sinó per aquests vols dels ultralleugers.
I veure també tots els
uau.
Els vaixells, els destructors, l'ambientació, que això ho fan molt bé el cinema, els americans, aquella ambientació dels militars anys 40... Sí, tots els que són els sailors, com els diuen. Està molt bé, la veritat. O sigui, gaudiu-la.
Anem a la segona. Adiós, pongo por testigo...
Que nunca más volveré a passar hambre.
És que és... Quin clàssic.
Clar, o sigui, també et dic, m'he atrevit molt a posar lo que el viento se llevó perquè és molt difícil encasillar-la en un gènere molt concret. O sigui, només existiria com el cine epopeico.
Sí.
O sigui, la cosa monumental, magnànima. I més una pel·lícula que dura, que eren 4 hores i mitja, 4 hores 50...
Em pots dir 9 i m'ho creuré.
I el que valen. Però sí que té moltes temàtiques pel mig, com la gran frase que acabem de dir, tots els problemes racials, també els problemes de econòmics, entre cometes, de com sobreviure en una època d'entreguerres, però clar, la història d'amor que comença en Clark Gable i Vivian Leigh és el dia abans de que comenci la guerra de secessió.
Sí, senyor.
Llavors, vulguis o no, el taló de fons de la història romàntica i de com sobreviu els O'Hara i el que hi ha tot pel voltant és una guerra. I llavors encara li dona un punt més de categoria i el fet de com ella està enamorada de l'Ashley, però no pots... Encara que siguin matisos, el barrejar el fet del romanticisme i un període de guerres no pot no estar a lo que el viento se llevó.
T'hi junto, a més, no només aquesta experiència romàntica com a parella, i per tant, doble pastelito, sinó també aquest cert amor, no, que s'hi respira entre Scarlett O'Hara, entre els criats, no, en un context difícil.
Exacte. Sobretot en el fet de que és molt literari, perquè també està basat en una obra, ara me'n recordaré mai, si la Margaret Miller o... Mai me'n recordo el cognom. Però aquest punt literari, sobretot cinematogràfic, de que l'amor en èpoques de guerra és com que agafa un to molt més elevat i molt més passional i molt més visceral, i clar, vulguis o no, en molts dels elements o episodis, perquè al final també el que el viento se llevó la podríem segmentar en episodis.
Sí, podríem fer una sèrie.
Podríem fer una sèrie, tallar-la entre trossets i es vendria molt millor. Està molt marcada pel fet de la guerra i un amor en guerra, que és el més maco de tot.
S'ha fet en alguna ocasió, això? És a dir, s'ha agafat alguna pel·lícula i se n'ha fet una sèrie d'aquella pel·lícula?
Si se n'ha fet, no en tinc consciència, però segurament la denunciaria. Però... Perquè és que no pots fer-ho en el format. Per exemple, The Irishman es va plantejar, que van sortir alguns mitjans de comunicació americans, a dir, bueno, si no la podeu veure així, que és tan llarga, segmenteu-la. Jo no s'entén així. No funciona així, llavors seria difícil.
Anem a la tercera?
Endavant.
When we go strolling in the park at night, all the darkness is a blue.
Who cares if we're without a light? They can't black out the moon.
Sona així, però no és de l'època de lo que el viento se llevó.
No. O sigui, aquesta, tornem a entrar a la Segona Guerra Mundial, que és el que hem dit al principi. Sí. Al final, vulguis o no, molta la indústria cinematogràfica ha donat voltes aquí, perquè no sé quin component romàntic o que a la gent li agrada sempre que hi ha Segona Guerra Mundial en els contextos d'amor. I és una mica la sorpresa que porto d'aquesta llista. A mi em va agradar moltíssim, i això sí que és una opinió molt subjectiva i personal, i per això la porto, i de les meves llistes sol ser de les primeres, que és la pel·lícula Su Mejor Historia, que és del Lon Scherfig, una producció britànica que t'explica com un grup de cineastes, sobretot gent jove, una noia que és la Gemma Arterton i un noi que és el Sam Claflin, que qui no els conegui busqui ara mateix a Google i els visualitzarà segur, han de fer una pel·lícula, una obra cinematogràfica barra propagandística per donar-li forces al poble britànic. I llavors, entremig de tot aquest context, sorgeix una petita història d'amor que es va anar fent una mica més gran a cada setmana que passa de rodatge. Quin és el punt divertit? Que, clar, ells no van a la guerra. I sobretot el fet que el Sam Claflin no va a la guerra i té edat d'estar allistat i anar a la guerra. Llavors es barreja en tots aquests components, entre cometes, una mica de el traïdor, el covard que no hi va, encara que tu estàs fent com un esforç bèl·lic perquè estàs fent un rodatge de propagandístic.
Una mica el que passa a la rereguarda, eh?
Exacte. I sobretot, molt ben guionitzat, perquè no és ni una història dramàtica en el sentit de volem donar-li una sobrecàrrega política, ni tampoc una sobrecàrrega romàntica. Potser és aquell punt que només troben els britànics de ni tanto ni tampoco. Allò de saber com estirar les coses i que quedi perfectament quadrat. Per això, a mi em va sorprendre molt la pel·lícula, perquè el guió és sublim en aquest sentit. Per això la recomano molt, encara que molta gent ho veurà com... Ah, és una història una mica d'allò de pel·li de tarda britànica que trobo Filmin i que dura 55 minuts. No, doneu-li una oportunitat, perquè de veritat jo em va fascinar. Fa 6 anys que va sortir el 2016 i me'n recordo com si fos ahir.
Abans parlàvem de pastelitos americans, que els saben fer molt bé, aquestes històries d'amor que empalaguen una miqueta. No sé si amb els britànics saben suavitzar aquest pastelito, precisament per això que deies, per incloure aquest to humorístic.
Sí, i sobretot aquell punt àcid, de que segurament les circumstàncies històriques també els hi donen aquesta categoria tan forta, perquè els Estats Units, quan ho fan des d'allà, des de la rereguarda, clar, és aquell punt de superioritat de aquí no ha trepitjat ningú res. I, en canvi, el Regne Unit, doncs, totes les històries dels bombardejos de Londres o els bombardejos de les ciutats més al sud del país. I en les històries s'explica molt bé, i sobretot se li dona aquella categoria també de la rereguarda campestre, de com tot el país, vulguis o no, les zones urbanes i no urbanes, sobretot encara més rurals, perquè sí que hi ha zones rurals que són una mica urbanes, però com sobreviuen a tot allò i hi ha com aquella sensació d'estem vivint un moment transcendental per nosaltres o estem tots a la vegada i fent certes coses, o ja sigui donant-nos relacions d'amor o el que, vivint, perquè potser no ens queda gaire res i els tindrem aquí a la porta. Llavors això posat, clar, jo ho estic dient i sembla com un gran discurs, etc. Sí, sí, t'imagina't tenir grans guionistes i que et surtin a la història, que el cinema al final són grans històries.
Anem cap a la quarta que ens porta en Víctor Rodrigo avui.
Lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal.
¡No, déjate!
Hay que luchar contra la maldad.
Se aventura pastelito.
Ja. I no només pastelito, sinó que crec que...
Banda sonora impressionant, per cert.
És impressionant. El director Terrence Malick, segurament no existeix ningú millor en fer pel·lícules antibèl·liques a la modernitat. Si te'n vas enrere, segurament és Stanley Kubrick i poco más. Perquè aquí planteja una història que segurament des de les perspectives de Hollywood no s'ha explorat perquè ningú ha volgut o perquè els és igual. Que és com ciutadans austríacs o almenys alemanys, perquè ja es considerava que era territori alemany, reneguen de l'auge del nazisme, perquè això estem parlant dels moments de l'Anschluss, és a dir, 38, 37, 39, i com un matrimoni que viu a les zones de les muntanyes d'Àustria, al veure tot el fervor nacionalista nazi, ells diuen que no, que ells no estan entenent què està passant, i engarjolen el marit. Llavors és com aquella història d'amor que es barreja amb una història humana i humanista, sobretot, en el sentit de tots aquests valors que hem anat sentint també en el tràiler, aquest punt de jo no li puc dir que sí a la maldat absoluta que veig, es barreja, i per això la recomano moltíssim. I a mi em va commoure molt amb, un, una banda sonora impressionant, i dos, unes imatges increïbles, perquè si algú recorda a Terrence Malick, és el director de La Delgada Línia Roja.
Sí, senyor.
Llavors, aquells punts de tu en moments tan violents o forts o contundents o foscos, tens un personatge com Malick que et sap dirigir la càmera d'una manera, i clar, situeu-vos. Àustria, anys 30, zones rurals, muntanyes, la granja, com ell està a la presó, com entre passadissos intenta sobreviure, tot això amb aquesta càrrega d'amor de com es sobra dins la Segona Guerra Mundial, dins d'Àustria i dins del nazisme. O sigui, em sembla la millor definició de com sobreviure amb el teu amor.
Vídeo oculta que la podem trobar, eh?
La podem trobar a un parell de plataformes, que és Disney Plus i Filmin.
Anem a la cinquena, va.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Cántala, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A just a sign.
Sense més tenir ningú, eh? L'altre dia em preguntaven què tal el programa de ràdio. És evident que acabem de començar aquesta temporada amb la caravana de Ràdio Estel, i deia, mira, una de les seccions que m'ho passo més bé és amb en Víctor Rodrigo fent cinema. I tot i que sona molt idíl·lic i molt romàntic, Víctor, sempre ens quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París. És que jo crec que haurem de gravar el vídeo quan acabi la temporada, sí, tu i jo sortim per aquí.
Home, sisplau.
Fent això. És impossible fer una llista amb aquests dos subgèneres i que la número 1 no sigui Casablanca, i que tothom pot dir és que sempre es posa, és que sempre es diu, és que és igual, és que és la número 1. És una pel·lícula que aquest any celebra 80 anys, uh-huh, i la poses ara mateix i segurament es menja moltes pel·lícules que estiguin en aquesta subtrama. Ja no et dic les altres, com seria que sigui un thriller policia, que entre cometes, embarrejant comèdia i fins i tot categoria històrica i fent propaganda, però al final és una pel·lícula també propagandística.
Sí, 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 també.
I que tu no compris com a pel·lícula propagandística, sinó puguis veure com una relació d'amor. És tot, o sigui, Humphrey Bogart i Ingrid Bergman estan increïbles, o sigui, mira que han tingut...
Que deien que no es tragaven gaire,
que no es tragaven gaire, i mira que ells dos han tingut altres parelles cinematogràfiques en què la química és impressionant, però és que aquesta... Clar, tu veus el primer pla de la Ingrid Bergman cantant aquesta cançó al costat, i apareixent Bogart i adonar-se... És igual, és que és una darrere l'altra, llavors... Tornar-la a veure sempre és una... Qualsevol excusa sempre és bona per tornar-la a veure, i crec que amb aquesta... previsió de temps que tenim aquest cap de setmana, seure, posar-se la manta a sobre i tornar a Casablanca,
sí, tant.
És que és impossible no temptar-hi.
Escolta'm una cosa, conforme anaves parlant, Víctor, jo anava pensant, esclar, Casablanca del 42, no? Mm-hmm. No sé si en aquest, precisament en aquest tipus de cinema, tot i que estiguem parlant de pel·lícules romàntiques amb un cert caràcter bèl·lic de rerefons, però en pel·lícules bèl·liques, s'ha perdut o s'ha deixat apartat una mica el que seria el guió, el diàleg, en pro de explosiones, sí, efectes...
I sobretot també la perspectiva de les històries, perquè crec que tot ho canvia en Vietnam. És a dir, Vietnam canvia aquell punt sociocultural a nivell Hollywood, i Hollywood al final és la madre de tots els problemes a nivell del cinema. Un altre dia parlarem del cinema europeu, però... el que fa és que canvia tots aquests guions, transcendentalitat de les històries humanes, personals, de persones, per com una cosa més transcendental i visceral i passional. I què comporta això, i en un marc de guerra? Les explosions, la sang, el fetge, el dolor. Llavors, ha hagut de transmutar una mica, i fins i tot, per exemple, el gran exemple Dunkerque, de Christopher Nolan, seria com el gran cinema aconseguit d'això, però al final no parlen. No hi ha un gran diàleg, potser entra en tota la pel·lícula i durant 2 hores i quart són 25 minuts el total de metratge parlat. Llavors, es fa difícil, perquè es fa difícil, perquè com aquesta que t'he portat, la tercera, la Su Mejor Història, és com una cosa que passa sense pena ni glòria, perquè ara el que s'ha establert com a prioritari, una mica entre cometes, és tot aquell esplendor d'explosions, que al final és una gran contradicció, perquè és una cosa molt horrorosa, veure-la en la seva gran esplendor, perquè els efectes especials t'ho permeten, que en l'any 42 era impensable, segurament, i t'havies d'anar més en històries teatrals, històries guionitzades, històries romàntiques, històries que tinguessin un filó més literari, que no pas matar-se en una trinxera perquè no ho veuria la gent, i no estava la gent acostumada, ni tampoc la moral.
Clar, ara pensant,
la moral ha canviat moltíssim.
Ara pensant, deia, però hi ha alguna pel·lícula que aconsegueixi lligar els dos termes? És a dir, per un cantó aquestes explosions i aquesta categoria d'emocionar a través del fet, i certa importància del guió dels seus personatges, i m'ha vingut al cap Apocalipsi Now, segurament perquè has dit Vietnam.
Sí, i això és Vietnam, però, per exemple, si te'n vas una mica més enrere, Senderos de Gloria.
També.
O sigui, en el sentit de no donar-te tampoc el punt de veure una gran explosió, però és que Kirk Douglas apareix ensangonada tota l'estona, està a la trinxera, li cauen per sobre molta pols i moltes pedres, i és com aquell punt de dir... Estàs notant cinematogràficament el dolor i de la guerra, però després hi ha la categoria forta del guió i de la història que hi ha darrere, sobretot antibèl·lida.
Aquest és el Top 5 que ens ha portat avui en Víctor Rodrigo. Sempre ens queda, però, la pel·lícula relacionada amb la notícia de la setmana. Quina notícia has agafat?
Aquesta setmana ho volia girar, tornant una altra vegada al punt de la guerra, i dir, un senyor president rus ha decidit posar sobre la taula uns missilacos ells nuclears. I
estem vivint una pel·lícula de James Bond, una mica?
Pitjor, jo crec que estem vivint la de Telèfono Rojo,
també,
en aquell punt, però sense que faci gràcia.
Exacte.
Llavors, volia explotar per aquí, però he dit, no anem cap allà, mai millor dit explotar-ho. I aquest cap de setmana què passa? Les eleccions a Itàlia.
Correcte.
Llavors... Fer una mica un altre paral·lelisme. La setmana passada ja vam fer el Divo, tornar una mica a aquella cosa, he dit, calla, que hi ha un origen on tot es pot explicar de què està passant en el sistema polític italià, perquè és complex, és laberíntic, hi ha gent que no entén absolutament res, ni tampoc confusió una cosa a l'altra.
No, hi ha italians que no entenen absolutament res.
Hi ha italians que no entenen des de fa generacions. Llavors, quin pot ser un dels orígens cinematogràfics que et pot explicar la situació? El Gato Pardo.
Un sueño, querido Chevalier. En un prolongado sueño viven los sicilianos. Y odiarán siempre a todo el que pretenda despertarlos, aunque sea para ofrecerles maravillosos dones. Y entre nosotros, dudo sinceramente que el nuevo reino pueda ofrecer maravillas que nos despierten.
La importancia del diálogo, parlàvem, ¿eh?
Exacte, y más que al final el gatopardismo, entre cometes, y es... una corrent fins i tot filosòfico-política, perquè és el si queremos que todo siga como está, que todo cambie. I és la gran frase que tothom fa servir de para que todo cambie y todo siga igual, que són les versions posteriors que s'han anat fent per retallar aquesta, és d'aquesta pel·lícula Luchino Visconti, que està basada en el llibre del Giuseppe Tomasi, que és l'únic llibre que va escriure, que és com una família aristocràtica de Sicília veu com les tropes de Garibaldi arriben a la illa perquè és el procés de la unificació italiana. I és com tots ells se n'adonen que el seu mode de vida acabarà per sempre. Però al final la reflexió de la pel·lícula és que no és veritat, perquè els italians això no ho fan, ni tampoc s'entenen, sinó que munten el sidral...
Italià, això. Et vengo una cosa, però no...
Et munten el sidral, i la gran revolució, tot canvia, però li venen a oferir a ell el don, que és el Burt Lancaster, fa un papelón increïble, i a l'Andelon, que és el seu fillol, els hi ven, sereu senadors en el pròxim règim. Llavors, què està canviant si tindrem el poder igual? Aquesta màgia també t'explica una mica el fet de com ells viuen en un context de somni idíl·lic d'antic règim i que els menjaran el nou règim, però és que no se'l mengen, perquè són italians.
Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.